benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases
del... La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
La Leu de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. En la edición de hoy y en este periodo de cuarentena, Nuria Cerveró comenzará con una reflexión. A continuación, Adalín Martínez presentará el resto del contenido de este espacio.
El món és el cos de la humanitat i ens ha dit prou. No ara, sinó ja fa molt de temps. Aquest consum frenètic que genera una contaminació sense límits, una societat individualista sense empatia, buida de mirades, d'estima. Aquestes són les causes, la verdadera malaltia que ens envena als ulls. Estem obligades a aturar-se, per fi, totes al mateix temps, i no ens farà cap mal. Reflexionem. Les adversitats ens fan més fortes. Valorem allò que donàvem per fet, per segur. Mirades, abraçades, calor humà, gaudir de maternitats mutilades, despertar el cuquet de la fantasia, retrobar-se amb un mateix, gaudir del silenci i del present. Quin bon mirall aquesta situació, que rebenta el cos de menjar relacions estèrils, que rebenta l'egoisme i deixa lloc a comunitats empàtiques, que rebenta el fals sentiment de no tindre temps, que nasca el nostre millor jo, que desperten els sentiments, que volen les idees, que s'alça el poble. Abracem la valentia i, per damunt de tot, acceptem la realitat. Ara i així. Tot està per fer. Comencem?
Després de les paraules de Núria Cerveró que conviden a una necessària introspecció personal, passe a presentar-vos l'emissió d'aquest programa del Leu de Santa Teresa. Programa fet en circumstàncies especials, però a la mateixa voluntat de sempre, contribuir a la reflexió i a l'acció per al canvi social. Avui, en primer lloc, Rosa Oltra entrevistarà la professora Anna Scritche sobre l'educació en temps de confinament i després Josep Martínez entrevistarà Paula Benavent i Purificación Jiménez, infermera i infermera jubilada voluntària, respectivament. Per acabar, jo mateix, Adelí Martínez, conduiré el microespai Músiques del País Clandestí. Comencem amb l'entrevista feta per Rosa Oltra. Hola, Rosa.
Bona vesprada. Avui tenim amb nosaltres Anna Scritche. Anna és professora d'Història en un institut públic valencià i l'hem convidada a participar en aquesta edició virtual del Dia de Santa Teresa perquè és docent i volem que ens expliqui la seva experiència, com està vivint ella aquesta situació extraordinària i com està treballant el professorat estos dies per arribar al seu alumnat. Bona vesprada, Anna. Benvinguda.
Hola, Rosa. Bona vesprada. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Per començar i fer-nos una idea de les dimensions de la tasca que s'està portant a terme per part dels docents estos dies, pots dir-nos quants nivells, grups i alumnes tens al teu càrrec?
Jo treballo en un institut prou gran i els grups són prou nombrosos. Tenim bastants alumnes per classe. Particularment jo dono classe a tres nivells de l'ESO, segon, tercer i quart d'ESO i dos grups de cada nivell, per tant, sis classes diferents. I en total sumen uns 160 60 alumnes, un poquet més, 165 aproximadament.
Les xifres que ens conté són molt altes. Com es fa per gestionar que tot aquest alumnat tingui accés a l'educació a distància? Creus que hi ha algú que s'està quedant exclòs del procés?
Sí, Rosa, les xifres són grans i inclús tinc companys i companyes que tenen al seu càrrec un nombre més gran d'alumnes, sobretot els que donen algun grup de batxillerat, ja que conforme augmenta l'edat dels xiquets solen ser grups més nombrosos. Garantir l'educació a distància per a tot aquest alumnat és molt complicat, perquè ja en les classes presencials ens trobem problemes com l'absentisme o alumnat que ve de forma intermitent i també sabem que en alguns casos les circumstàncies familiars de casa no són les més adequades i tenim alumnes que sabem que en classe sí que poden treballar, però que quan demanem algun treball o alguna coseta que estudiar per a casa, n'hi ha xiques que no tenen les condicions o no tenen ni tan sols un lloc per a poder estudiar i concentrar-se a casa i, per tant, aquesta part del treball no la podem fer. Quan passem a una situació en la que el 100% s'ha de treballar a casa, resulta molt complicat de gestionar. Fins i tot en aquests dies, que ja portem més d'una setmana treballant online, ens ha resultat en alguns casos impossible contactar amb part de l'alumnat i amb les seues famílies. No són molts, però alguns n'hi han.
Anna, i quines han sigut les ordres que heu rebut des de Conselleria?
Des de Conselleria, en un primer moment, se'ns van donar unes instruccions molt il·lusionants o un poquet allunyades de la realitat, perquè en un primer moment, quan es van suspendre les classes, pareixia que anàvem a poder continuar amb les classes online de manera pràcticament igual a com fèiem les classes presencials, seguint el mateix ritme, garantint que tot l'alumnat tingués accés a l'educació i als materials que podien penjar en les plataformes, que aquestes plataformes funcionarien perfectament bé, que tot el professorat seríem capaços d'utilitzar aquestes plataformes i, per tant, fer unes classes meravelloses, però poquet a poquet aquesta situació extraordinària ens ha fet tornar a la realitat i ja les últimes instruccions des de Conselleria són animar-nos a que intentem fer el màxim que puguem, que intentem donar treball a l'alumnat per a que continuï la seva formació en casa, sobretot per a que no perden el que han après i que no perden el ritme d'estudi de treball, però a la vegada sent conscients de que és impossible fer el mateix que es feia a classe. D'aquesta manera encara està en l'aire la manera en què podrem avaluar si serà possible tornar després del confinament a les aules o n'hi ha encara moltes preguntes per respondre, però tots comprenem que la situació aquesta ha sigut molt inesperada i que és necessari un poquet de temps per a poder planificar adequadament i prendre les decisions que més afavorisquen al nostre alumnat i a la seva educació.
Suposa que està sent una època d'aprenentatge per a tots i totes, docents, alumnat, famílies. Com ha sigut el pas de la teoria de les instruccions a la pràctica?
El pas de la teoria a la pràctica ha sigut difícil, sobretot en els primers moments, donat que tots, famílies, alumnat i docents, ens hem tingut que acostumar a una nova forma d'ensenyament per a la qual no estàvem preparats i per a la qual no teníem cap experiència prèvia. Però, tot i això, s'han donat o s'estan donant experiències molt positives. Per exemple, estem notant que les famílies estan molt implicades en l'educació dels seus fills i filles, s'estan posant en contacte amb nosaltres, s'estan plantejant les seues preguntes i els seus dubtes i n'hi ha una comunicació inclús més fluida de lo que és habitualment amb les classes presencials. D'altra banda, entre els docents s'ha generat una xarxa de cooperació i de solidaritat mútua en la que uns als altres estem compartint els coneixements sobre informàtica i les idees que tenim per a preparar classes que siguin més motivadores i més atraients per a l'alumne. I finalment, respecte a l'alumnat, ens estem trobant una situació molt agradable, ja que en un primer moment alguns de nosaltres pensàvem que seria difícil que l'alumnat fera les tasques que demanem de manera online sense cap o amb poc de seguiment i de manera més autònoma, ja que moltes vegades en classe ens resulta difícil que mantinguin l'atenció i hem d'anar darrere d'ells per a que comencen a treballar o per a que se concentren. però el que ens estem trobant, o almenys parlo jo des de la meva experiència d'aquests dies, és que l'alumnat està responent molt positivament. Estan fent les tasques, les estan entregant i s'estan comunicant de manera molt fluida amb nosaltres a través de l'email o a través de la plataforma Aules. A més, aquesta nova manera d'aprendre els està ajudant a desenvolupar una sèrie d'habilitats que els docents considerem que segurament els serviran molt per al seu futur, com per exemple estan aprenent a planificar-se i a organitzar-se de manera més autònoma, estan aprenent a resolvent problemes, ja que, per exemple, com a conseqüència de la saturació que ha tingut la plataforma Aules, ells han buscat vies alternatives per fer-nos arribar les seues preguntes i per entregar-nos les tasques. I estan desenvolupant habilitats més pràctiques, com per exemple aprendre a escriure un email de manera més seriosa, ja que al principi utilitzaven un vocabulari molt col·loquial, com si fos oral, i també estan aprenent a escriure en un format correcte, amb la qual cosa desenvolupen habilitats que de segur els seran molt útils en el futur i quan desenvolupen un treball.
Sense dubte són aprenentatges molt importants els que estàs comentant, i això demostra que de qualsevol situació al final som capaços d'extraure la part positiva. El sistema valencià, i suposo que la pregunta es podria extrapolar a l'espanyol també, estava preparat per afrontar aquest repte?
La resposta a la teua pregunta és clarament un no. El sistema educatiu valencià, i suposo que passarà el mateix en la resta de sistemes educatius de l'estat espanyol, no estava preparat per a dur a terme les classes online, però no ho estava per una raó molt senzilla, que és que tot això ha sigut fruit d'una situació absolutament imprevista. Ningú havia pogut planificar com es podrien plantejar les classes 100% online i, per tant, ens trobem en una situació en la que hem de prendre decisions i, a més, decisions de manera molt ràpida. Com a conseqüència d'aquesta situació imprevista, els problemes que ens hem trobat han sigut principalment tres. Per una banda, la falta de formació del professorat, ja que alguns de nosaltres, en major o menor medida, tenim uns certs coneixements sobre informàtica, però no els suficients com per a planificar unes classes i unes treballs i unes sessions explicatives que foren 100% online. Molts de nosaltres ja havíem utilitzat les plataformes que Conselleria posava al nostre abast, com Aules, durant el curs, i a través d'ahí pensàvem material a l'alumnat i ells ens entregaven tasques, però l'utilitzaven com un complement de les classes presencials i no com un lloc on dur a terme les classes al 100%. D'altra banda, com a conseqüència de que tots els docents i tot l'alumnat de colp han començat a utilitzar aquestes plataformes, el que ha passat és que s'han saturat i al llarg de la setmana passada, per exemple, va ser impossible funcionar amb elles. És cert que a partir d'aquesta setmana han començat a funcionar i pareix que els problemes tècnics ja s'han solucionat. I, per últim, el problema que més ens preocupa als docents són aquesta part de l'alumnat que no pot accedir a aquestes classes online i que estem intentant contactar amb ells i amb les seues famílies, però està resultant absolutament impossible. Així s'hauria de dir que el problema no només és aquells xiquets i xiquetes que no tenen accés a internet en les seues cases, sinó que inclús alguns que sí que tenen internet disposen en casa només d'un ordinador i, per exemple, si un dels dos pares teletreballa, aquest ordinador ja no el podem fer servir per les tasques educatives. Igualment, tenim xiquets i xiquetes en situacions molt vulnerables, en famílies molt desestructurades, que fins i tot no podem garantir que tinguin una habitació o un espai d'estudi amb unes mínimes condicions que els permeten seguir una certa educació. Per tant, aquestes qüestions de cara al futur sí que es podrien intentar resoldre amb millor planificació i, sobretot, més temps per a prendre decisions.
Pel que ens comentes, Anna, el paper de les famílies deu ser molt important en aquesta situació. Què li diries a les famílies que estan escoltant-nos i que de sobte han vist que han d'assumir una part de l'educació dels seus fills i filles que, fins ara, moltes d'elles deixaven completament en mans del sistema educatiu?
El primer que diria a les famílies és que tinguin molta paciència, que comprenguin que aquesta situació és un repte nou per a tots i que tots, incluïts els docents, estem aprenent. els donaria les gràcies per l'esforç que estan fent a l'hora de supervisar les tasques dels seus fills i els diria que, sobretot, no es preocupen massa per els continguts, si a vegades ells no són capaços d'explicar-los alguna pregunta que els fan els seus fills i filles, que no es preocuparen massa per aquestes qüestions i que sí que estiguen més atents a l'hora d'ajudar els seus fills i filles a planificar-se, a organitzar-se i a distribuir-se el temps. I, sobretot, els diria que tinguen confiança en nosaltres per transmetre el seu punt de vista i les seues opinions. Nosaltres, com a docents, estem veient una part d'aquesta nova situació, però les famílies veuen una altra. Per tant, si se troben amb problemes, preguntes o inclús suggerències que pensen que poden ajudar, els diria que contactaren amb nosaltres a través de les vies habituals i que ens feren arribar les seues idees, les seues queixes i les seues reflexions.
Ahí queda este missatge. Anna, moltes gràcies per haver participat en el nostre programa, per haver-nos aclarit un poc com esteu funcionant i, sobretot, gràcies per la tasca que esteu desenvolupant.
Moltes gràcies a vosaltres, Rosa, per haver-me escoltat i per preocupar-vos pel funcionament de l'educació en aquesta situació tan extraordinària. Gràcies.
Hem tingut amb nosaltres a Anna Escriche-Bayo, docent del Sistema Públic d'Educació Valencià.
Ara seguim a les entrevistes, és el torn de Josep Martínez. Hola, Josep.
Bona vesprada, Adelí. Sí, com ja us han avançat, avui hem volgut parlar amb dues professionals de la sanitat que es troben en situacions laborals molt diferents. Per una banda, amb Paula Martí Navent, que és una jove infermera que acaba d'incorporar-se a treballar, i per una altra banda, amb Pura Jiménez, alcalde, que és una infermera també, però en aquest cas jubilada i que ha volgut incorporar-se com a voluntària a causa de la crisi del coronavirus per a fer de reforç. Bona vesprada, Paula, gràcies per participar en el programa. Com han sigut les teues circumstàncies per a entrar a treballar ara mateix?
Duia uns dies buscant treball, em vaig inscriure en diferents ofertes i finalment em van cridar de l'Hospital de Manises per oferir-me una vacant com a infermera de reforç per la situació actual del Covid en una planta exclusiva de casos de coronavirus.
Tingueres inquietud, por, vaig a per fer de ser una feina de risc?
Clar que sí, molta inquietud, molta por, també desconeixement. Per una part me reconforta perquè, degut a la meva professió, sent que puc ajudar més que altres persones actualment. Però també soc conscient de que cada dia m'expose més al virus, que tinc més risc que altres persones. I és el que he dit abans, quan em van cridar, per una part vaig sentir alegria perquè duia uns dies a casa sense feina i em sentia un poc impotent de no poder ajudar siguent infermera i sabent que feien falta més mans. Però vaig tindre por i continuo tinguent por actualment quan vaig a treballar.
A nivell organitzatiu, on estàs treballant, t'has percebut tant de caos com aparenta des de fora a través dels mitjans de comunicació?
La veritat és que la meva percepció des de casa generalment era d'una situació complicada. Per una part, els mitjans de comunicació cada dia ens diuen noves xifres i solen ser de més i més casos. I per altra part, també perquè com a infermera pense en la complicació que suposa desenvolupar la teua feina en una planta que és completament de casos positius de coronavirus, que estan completament aïllats. Això dificulta la feina. I el desconeixement de no saber com estaven duent esta feina en els hospitals me va crear un poc niu de pensar que tot era molt caòtic. Però després, al presentar-me a la feina i anar a treballar, vaig veure que dins del caos que este virus està provocant, en la meva planta almenys estaven molt organitzats. Tenien molt clars protocols, com fer per a tratar els diferents casos que n'hi ha, i vaig veure molt bona organització per part de tot l'equip professional.
Quin és l'ambient de treball que t'has trobat enmig de tot l'embolic? Has notat el suport, la solidaritat entre companys?
Per supost. Generalment, esta professió comporta un treball en equip sempre. Però amb el tema del coronavirus he notat més unificació professional, he notat més solidaritat, més comunicació entre companys, i menys diferències entre les categories professionals, més equip. Crec que és important mantenir aquesta situació, no sols per nosaltres, per crear un bon ambient de treball, sinó també per el pacient. Ja que tenim que tenir en compte que està en un aïllament complet 24 hores al dia sol i que l'únic contacte amb gent que té és nosaltres, els professionals. Per tant, si n'hi ha un bon ambient de treball, sempre la comunicació amb el pacient va ser molt més bona.
Paula, gràcies per participar i molts ànims. Paula Martí Benavent, jove infermera que acaba d'incorporar-se a treballar. Bona vesprada, Pura, gràcies per atendre'ns. Quins motius t'han portat a presentar-te com a voluntària per a treballar ara a causa de la crisi del coronavirus?
A dia d'avui estic jubilada des de fa 4 anys i pense que els 42 anys que he estat en aquest món han sigut molt bonics, molt interessants. La veritat és que sempre he viscut aquesta professió com algo molt de cara a la gent, d'estar a prop de la enfermetat, que és el que més ens preocupa a tots, i sobretot tindre salut. Quina paraula més bonica i com la desitgem sempre que està lluny de nosaltres. De manera que el dia 20 de març la conselleria llançà la borsa de treball per al personal sanitari que estigueren en situació de jubilats i que volgueren col·laborar i posar-se en actiu, ara que fa tanta falta, ja que està la situació com estem, no m'ho vaig pensar i ho vaig sol·licitar aquell matí mateixa, puesto que aquesta possibilitat jo ja l'havia barallat. De fet, havia contactat uns dies abans en una companya del meu centre per a que ens diguera si tenien en el nostre puesto de treball previst una cosa aixina. No havien contemplat res o no sabia res. També ho vaig dir per a l'àrea nostra, per a l'hospital. Jo tenia igual. Si me criden, jo me dono igual a on tinc que anar, a on podria tirar una mà. Necessito ajudar.
A dia d'avui tens alguna resposta de l'administració? Saps de companys aquí i els hagin demanat incorporar-se?
No he rebut cap resposta. Suposo que estaran valorant unes altres possibilitats. M'imagino que els 4 anys que estic jubilada pot ser que siga, pues, les facin dubtar d'agafar una altra vegada persones que estan ja anys fora. M'agradaria el poder-ho fer. Imagina que estaran valorant la possibilitat de tirar mà de la gent que acaba en guany, puesto que estan acabant ja tant d'infermeria com de metges, i que ho farien fenomenal i que estan molt posats al dia i, de veres, ho farien molt bé. També és una possibilitat molt bona. No conec a ningú que li hagin cridat del meu entorn. I què dir de la situació del personal sanitari actualment? Tots ja ho sabem. La quantitat de contagiats, el número tan elevat, el material tan escasso en el que se tenen que posar a treballar dia a dia, els doblatges de torns, és molt, molt dolenta la situació.
Quin paper diries que tenim la població en general per evitar el col·lapse de la sanitat? Què podem fer i què podem evitar?
Fer molt de cas a les recomanacions que venen de part de les autoritats sanitàries. Tot i tots, sense remilgos. I tenim que vèncer això que ens ha vingut tant de sopetó. Tenim que anar molt en cuidadet de tot el que fem i fer cas, per favor. Tots fent cas.
Pura Jiménez, alcalde, infermera també, jubilada, i que ha volgut incorporar-se com a voluntària a causa de la crisi del coronavirus.
A Músiques del País Clandestins acompanya el cantant, compositor, escriptor i bibliotecari Néstor Mir, que va publicar en febrer Un immens i infinit continent. L'origen del treball és el viatge que l'artista i la seva família van fer al Canadà l'estiu de 2018. Allí capta una realitat més gran i ampla i se n'adona que necessitava alliberar-se geogràficament i mental per endinsar-se definitivament en una societat completament multicultural. Aquest suposa el cinquè treball d'una carrera que començà 2006 amb dos discos de joventut en francès seguits de dos treballs discogràfics en castellà. Les nou cançons d'aquest disc suposen un pas significatiu en la carrera de Néstor Mir. Estilísticament és un disc més nord-americà i escrit íntegrament en la llengua de sa mare. Les cançons directes, fresques, projecten històries que calen ser escoltades, exterioritzen l'amor, la desesperació i les ganes de viure una nova edat adulta. Com diu Senyor, imprescindible en la gestació del disc, el viatge físicament impracticable ha esdevingut interior, madurar, se'n diu. El treball està gravat baix la producció de Senior i Luis Martínez als Little Canyon Studios, acompanyat per una banda sòlida i eficaç al temps que experimentada, Pau Aracil al baix, Juan Barcalà a la bateria i Amadeo Moscardó a les tecles. Escoltem junts la cançó Terra, pop elèctric i evocador per fer front a la buidor interna en temps del virus. Tantes voltes tires de la corda que al final es trenca. Per què jo no puc mai tindre prou? Acomiadem amb una gran abraçada a tota la societat, sobretot al sector més vulnerables, sense oblidar que caldrà estar atentes a les retallades laborals, socials i econòmiques que poden afectar-los. I recordeu que tot està per fer i tot és possible.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les pistos en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del món.
Benito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte, senyor Belix,